Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Vam començar parlant d'una pel·lícula que avui la Xenia Lobo em deia. Aquesta pel·lícula és molt important perquè ha arrasat en taquilla als Estats Units, té raó, i a més ha desbancat a l'última de Star Wars, que és Rogue One, per tant això té mèrit, i també a La La Land, aquesta pel·lícula de la qual parla tothom. Es diu Figures Ocultes i explica la història de tres dones afroamericanes que van tenir un paper clau en la carrera espacial de la NASA. Són aquests perfils que ningú n'ha parlat, tothom ho desconeix, i se'n fa una pel·lícula.
¿Dónde está la máquina?
Se encuentra detrás de usted, señor.
¿Y ella sabe de geometría analítica?
Por supuesto. Y también sabe hablar. Sí, sí, señor.
¿Cuál de las dos?
Ambas. Geometría y hablar.
Ruth, dámelos. Calcular el triedro de Frenet en estos datos con el método de Gram-Schmidt.
¿El algoritmo de ortogonalización? Sí, señor. Lo prefiero a las coordenadas euclidianas.
Caray. ¿Ho segueix vostè? Li has explotat una mica el cap, eh?
Bueno,
tots
són gustos. Prefereix les euclidianes que l'altra.
Euclidianes.
Qui són aquestes tres dones afroamericanes, Josep?
Doncs bé, les protagonistes d'aquesta pel·lícula són personatges reals. O sigui, hi ha una part de la pel·lícula que estan una mica dramatitzades, però aquests tres perfils de les tres protagonistes són personatges reals que les designen a la pel·lícula amb el nom real que tenien. En deien computadores humanes.
Como yo, José Bono.
Sí.
Vostè és calculador, no és computadora.
Exactament.
Sí, però vostè balla també, vostè balla frenèticament a les discoteques.
Situeu-vos a mitjans del segle XX, a l'època en què encara no hi ha ordinadors, tots es comencen a fer ordinadors, i hi ha avions militars supersònics i estem a punt de començar la carrera espacial i es necessiten fer càlculs de trajectòria, d'aerodinàmica, i aleshores es va crear un centre de recerca al costat de Washington on, de la mateixa manera que hi havia mecanògrafes, etc., es van buscar dones afroamericanes per fer càlculs, simplement per fer càlculs.
I per què dones afroamericanes?
Bueno, perquè es considerava un treball com de segona fila.
Ah.
Es considerava, però el que va passar és que, i fins i tot aquestes tres dones estaven inicialment amb unes dependències segregades que havien d'utilitzar uns lavabos específics per elles, que no podien anar al menjador dels treballadors blancs i que no tenien contacte pràcticament amb els treballadors homes blancs.
Però en canvi entenc que la feina que feien era molt important.
No, inicialment era simplement calcular, però què va passar? Que eren realment persones excepcionals, eren matemàtiques que, si mires la biografia, són formidables. O sigui, dones que van anar a la universitat, van llicenciar-se en matemàtiques, en físiques, amb molt bones notes, i que llavors què van fer després? Doncs van ser mestres d'escola, van ser recepcionistes, van ser secretàries, van deixar una d'elles la seva carrera durant una dècada per dedicar-se a cuidar els fills. Era el que feien les dones afroamericanes en aquella època a Estats Units, anys 40. I llavors, quan comença a
haver-hi...
Quan comença a haver-hi necessitat de calcular, la recluten per comptar. Però què passa? Eren realment excepcionals. Fins al punt de que, en fi, es guanyen el respecte dels enginyers i fins i tot dels astronautes, fins al punt després que fins i tot alguns astronautes van demanar que fossin elles qui calculessin les trajectòries dels seus vols, perquè no es fiaven dels ordinadors. I llavors van acabant, una d'elles va ser la primera dona enginyera de la NASA, que enginyer és més que matemàtica, és un lloc, diguem...
Hombre, què m'he de explicar?
En fi, van acabar tenint...
Però si vostè no ha vist mai el títol seu, si vostè no...
I el teu tito?
Realment té molt bona pinta, Figures Ocultes.
Home, jo tinc ganes d'anar-la a veure, si no l'he vista, però té molt bon aspecte. I a part penso que és molt important, inclús avui dia, des d'un punt de vista social, perquè, mireu, si us pregunto, qui penseu que està més capacitat per ser enginyer o per les matemàtiques, homes o dones?
Un home.
Sí. El Joan.
Un home.
Bueno.
Què sé jo, un home.
Les homes.
Els homes, amb coses de trastos, sí. de construccions.
Sí, i per programar.
En saben més.
Sí, saben més.
I per conduir també, oi?
Sí.
No cal que ho remenem més. No et dic que no hi hagi una dona de, quan de tant en tant, sí, una flor no fa estiu.
Sí, sí. Escolti,
doncs, ni dues primavera. Jo no contesto perquè sóc humil i no ho sé.
No, doncs ara us ho diré. A la NASA, per exemple, hi havia aquest estereotip, que les dones no eren, les matemàtiques no eren per les dones.
Una,
I conduir tampoc. Fins al punt que fins l'any 1995 no es va permetre que una dona fos pilot.
Quin any?
95. Que una dona fos pilot.
I no 1800, eh?
No, 1995. No es va permetre que una dona fos pilot d'una nau espacial.
Alguna cosa serà.
Clar. No, aleshores, què va passar quan van començar a ser pilots?
Perquè
es va veure que pilotaven el shooter.
Ai,
tota la columna del pàrquing de Lleida de Cabo Canaveral, tota ratllada.
Doncs miri, es podria fer un estudi. Escolti, es podria fer, maleducat, es podria fer un estudi de cotxes d'homes i de dones a veure quins estan més ratllats.
No
això es podria mirar.
Jo no t'he insultat mai, ni t'he interrompit.
Jo li dic que és un maleducat perquè no calla quan els altres estan parlant.
Ja us diré que us veu a la NASA, quan les dones van començar a pilotar naus espacials, ho van fer tan bé com ho feien els astronautes.
Jo crec que no cal preocupar-se perquè no hi ha columnes allà. Per tant, és igual homes o dones.
Escolta, tu també t'hi apuntes.
No, dic que no cal, no, és igual homes o dones, no hi ha columnes.
I aleshores us volia dir, aquesta pel·lícula penso que està molt bé perquè trenca amb aquest estereotip que encara persisteix avui dia que les dones són menys aptes
avui
que els homes.
No. Jo et dic una cosa. Jo puc dir una cosa.
Sí.
Els avis tots eren homes i no utilitzaven, amb la ciència, no s'utilitzava el llenguatge sexista. Al contrari. Mira,
què vol dir exactament?
Tot el que els grans invents són femenins. Fixa't. La ràdio, l'electricitat, la bombeta, la penicilina, la teoria de la relativitat, l'avió, la locomotora, la gravetat.
La tele.
Tot era femení. Fixa't. Tenint aquesta deferència, eren savis els homes, per això. Els homes eren els savis. Però
perquè elles, no sé si ho haurien fet, això.
Això sí que són minuts de ràdio ben aprofitats.
Perquè elles no feien res, perquè no se'ls permetia fer res.
La ràdio, l'avió.
Minuts
de la ràdio ben aprofitats. Molt bé, doncs escolta, tindrem pendent aquesta pel·lícula, Figures Ocultes, que com dèiem, ha ventilat el rècord de Star Wars i també La La Land. I una notícia que comentarem a continuació, que és per aplaudir amb les orelles, molts ho estàvem esperant, que té de titular Menjar allarga la vida. Sí, senyor. Sí. I era hora que algú digués.
Escolta'm una cosa, que el titular està malament. És que menjar... menjar menys és allarga la vida.
No, home, no!
Sí, menjar
por.
O sigui, us falta
per
una
favor,
paraula.
Per favor!
O sigui...
Doncs ho trobo... A la Xènia Lobo, que és la que ha fet aquest titular, ho trobo molt desafortunat, perquè m'ha generat una il·lusió. Sí, sí. M'ha generat una il·lusió que he pensat que, seguint el meu ritme de vida, arribaria molt lluny, i ara resulta que no.
Però menges... tu t'has vist a tu i a la Xènia, és menjar poc allarga la vida. Menjar poc allarga la vida.
És el que fa la Xènia, menjar poc, però jo que menjo més...
La Xènia menja poc.
Però
si és una llima...
Bueno, però vull dir que és igual. Ella té altres coses.
El metabolisme. Ella té un metabolisme més ràpid i ella és una persona que no s'engreixa.
Jo he vist aquest titular, menjar allarga la vida, i he pensat, doncs home, doncs celebrem-ho. I a més, també m'ha semblat bastant lògic, perquè dic, si no mengéssim, bueno, moriríem.
Home, sí, lògic, clar, entre extrems.
Llavors, la notícia correctament explicada, com és?
És que menjar poc allarga la vida, o menjar menys. Això hi ha molts estudis, s'havien fet molts estudis.
Però com se sap què és menjar poc?
Ah, aquí està un dels intríngulis que havien fet.
Cada persona és un món.
El que es diu una... No, a veure. Avui les està dient totes, senyor Marcelí.
Tot el refrener.
És el que es diu restricció calòrica, o sigui, es menja, per exemple, això s'ha vist que en ratolins, en insectes, en molts animalons ho han fet, que si els hi donen menys menjar de l'habitual, o si fan una dieta frugal, viuen més. Això ho van fer amb uns micos, i també van veure, van dir, home, doncs, els micos, que són molt semblants a nosaltres, van veure que se'ls allargava la vida, que realment, si els donaven un 30% menys de menjar del que estaven habituats a menjar, doncs vivien significativament més. Després van fer un altre estudi a Estats Units i van dir que no. Van dir, potser viuen en millor qualitat de vida, però no viuen més. Llavors els dos grups que competien, que van arribar a conclusions separades, van dir, anem a treballar conjuntament a veure qui dels dos té raó. I ara han vist que realment una dieta més frugal i sobretot el que hem dit tota la vida, més sana, allarga la vida.
Sí, el que passa que menjar poc provoca depressió també.
Sí.
Clar, bueno,
potser vius més,
però
vius
més
trist.
Vius trist.
Heu pensat una cosa, que potser tenim concedit una quantitat de menjar al néixer? Per tant, si tu menges més lent, acabes abans, o sigui, més tard, aquesta quantitat de menjar, per exemple.
Sí, exacte. L'exemple és el que necessitem.
Ah, l'exemple. Jo neixo, vale? Sí.
I a mi... Aquest és el primer problema.
Jo,
superat això...
D'esperança de vida, per genètica, tinc 40 tonelades de menjar. Quan s'acabi això, quan m'hagi menjat això, em moriré. Per tant, si menjo més lent, si menjo menys, viuré més. Saps què vull dir? S'ha estudiat, això?
Home, si es menja les 40 tonelades el primer dia, segur que... segur que... això no cal fer gaire estudis.
El que sí que és cert és que això, de menjar poc allarga la vida, ja era una teoria que tenia el Ponset, escolteu.
Sí, és fantàstic. Si mengeu menys, viureu més. És un consell que us dono gratis. Exacte.
Bé, doncs bé, es veu que la ciència va cap aquí. Jo insisteixo, viureu sí. més, però més tristos.
I també se us farà més llarg. Aquesta és l'altra que diu.
també
però frugal, que és un plat de bledes.
O sigui, sí, de no engreixar-se, intentar cremar més, poca quantitat, menjar fruita i verdura, unes bledes, unes patates, amb un monget amb patata, vostè que és de la terra...
Unes bledes.
No, home, un peix a la planxa,
jo li dic una
de tant en tant un tortellet els diumenges...
Hi ha un llibre, que...
Quina tristesa,
un tortell, un gotet de ratafia...
Escolteu un segon, hi ha un llibre que no s'ha escrit, i que deixo aquí la idea gratuïta, que s'hauria d'escriure.
Digues.
S'hauria d'entrevistar aquestes persones que passen dels 100 anys, però arreu del món, a tot arreu.
Ja t'ho dic jo.
I preguntar com han arribat i què han menjat.
Se tipen com a lladres, clar, mengen el que volen, sí. fumen a cor que vols, cor que desitges.
No, això ja no ho sé. Això ja
a tope.
Però que mengen,
a tope.
Que mengen, ja li dic
hi ha una part genètica i hi ha una part molt important de que potser mengen molt, però en general mengen sa, no mengen menjar escombraries tot el sant dia. Vull dir, és molt excepcional. Si vostè fa una dieta sana durant la setmana, doncs el cap de setmana pot fer un excés. Bueno, cada
jo coneixo una persona centenària, que per desgràcia no hi és, que quan va complir 100 anys i vaig preguntar, escolti, vostè, quina creu que és el secret, per haver tan lluny. I em, saps que m'ha contestat, que jo ho tinc present com si fos ahir? Em va dir, cada matí, un got de Colacao.
Home.
Em va dir això, eh? Però es va morir al cap d'un temps, va morir. Però vull dir que...
No, però havia passat del 100.
Ja havia passat del 100, sí, sí.
I és
publicitat, això?
No, és la vida real, això és el que em va dir.
El llibre aquest, Marc, ja està escrit, eh?
Sí, que és el que ha fet el Josep, i el veu parlar aquí, que va fer aquest llibre, explica...
Però de centenaris d'arreu del món...
I tant que surt el seu llibre.
De tot arreu...
N'hi ha un d'especial.
Doncs molt bé, el recomano.
Les zones blaves de Dan Buettner.
Ahir va sortir un estudi dient que si havies de menjar greixos, no ho fessis a la nit, que avui aquest matí ho han dit el Monarracús. Però era quarts de set, suposo que estàveu dormint.
Sí.
I per exemple deia, sobretot, no et facis una torrada de nocilla a la nit.
Encara que et sequis els llums, eh?
Sí. Qui ho deia? Sí. Qui ho deia, això?
Sí, sí. Això és un estudi que han fet de que han vist que el fetge, això és que té una proteïna que protegeix dels greixos i que a la nit funciona menys aquesta proteïna i per tant et recomanes que si menges
que
greixos ho facis
el drama és que diuen que a la nit no mengis, però a la nit, quan arribes a casa, amb aquell cansament i aquelles ganes de fer-te un petit homenatge...
I quan veus
és que has de sopar d'hores, has de sopar a les 8.
I el futbol et
una verdureta, una verdureta i un d'allò a les 8 i ja està.
Tot ben trist i...
Quan hi ha futbol, la gent endrapa sense criteri.
Però si les 8 encara no som a casa, la majoria de dies.
Per què, pels que no pareu a casa, que esteu tot el dia por ahí, sí.
Però deixa'm acabar amb una altra.
Els que estem a casa.
Parlaves de les proves amb els simis, amb els primats, i crec que ens estem quedant sense simis. Què està passant?
Doncs que cada vegada n'hi ha menys. Mira, ahir van arribar dues notícies a la redacció de La Vanguardia que mostren fins a quin punt els humans estem transformant la biosfera. Una és que el 2016 va ser l'any més càlid des que es van iniciar els registres al segle XIX. I és el tercer any consecutiu que es va atar el rècord de calor que no havia passat mai. I l'altre és aquest dels simis que prediu... S'han estudiat la població de les 500 espècies de primats que hi ha al món. Ho han fet més de 30 científics d'uns 15 països. Han fet l'estudi més complet de la situació actual. Resultat, si seguim el ritme actual, el 75% de... el 60% de les espècies, 300, s'extingiran entre 25 i 50 anys.
No, és un tant per cent molt alt, eh?
I 3 de cada 4, el 75%, estan en declivi. Aleshores, per què passa això? La principal causa és que el que se'n diu pèrdua d'hàbitat. O sigui, els humans ens estem expandint i d'alguna manera els estem expropiant.
Els estem fent fora
de casa seva. Fem passar una autopista pel mig de la selva i llavors expropiem els arbres on viuen els micos, no? No és massa tard per evitar-ho, diuen. Clar, per evitar-ho, primer has de tenir consciència de si ho vols evitar, si això és un problema o no és un problema. Empobrir la biosfera és un problema perquè tots en vivim i totes les espècies estem connectades, no? I aleshores la qüestió seria, i què fem per evitar-ho? Per cert, entre les espècies que s'extingiran, algunes de tan emblemàtiques com els orangutans, els goril·les de muntanya o els gibons.
La xita no, la xita...
Els ximpanzés estan una miqueta millor. Els orangutans llaparan. I total, què s'hauria de fer? Doncs crear incentius per no destruir l'hàbitat de la selva. Per una banda, a la gent que viu en aquestes zones, doncs, per exemple, si cacen els micos perquè no tenen altra font de proteïna, doncs donar-los una possibilitat d'alimentar-se bé. I l'altra opció és als països que més industrialitzats, més rics, doncs no consumir aquells productes que es basen en la destrucció de la biosfera.
Però escolta'm una cosa, la part bona de tot això és que el lloc...
Hi ha una part bona?
Sí.
Estem destruint espècies senceres, on veu la part bona?
No, hi ha una part bona, que allò del planeta de la simios no passarà.
Bueno, esclar, vist
així... Perquè no veuràs el Charlton Heston allò plorant davant de l'estàtua de la Llibertat enterrada a la platja.
Havia estat congelat ell abans,
Sí, això quan només... Ara... En lloc del planeta de los simios...
Serà?
El planeta de los jabalís.
Sí.
Los jabalís.
Sí.
Perquè n'està ple de jabalins. Sí. I si arriba a la fi del món...
En aquesta llista d'espècies que se'n van, no hi ha...
Els jabalins no hi són,
No.
Van molt bé els
porcs. I els coloms tampoc no hi deuen ser, no?
Saps què veurem? Clar. Veurem jabalins amb cotxes atropellant persones.
És molt gros, ara que ha dit del planeta de los simios. Si ha fixat vostè, senyor Marcelí, que el cartell de la pel·lícula és un spoiler? No hi heu pensat mai, amb això? El cartell del planeta dels simis és un spoiler.
No, és que la Montse... No ho sé, és que no... Ara...
Perquè ja l'estat d'una llibertat.
Home, el cartell...
Sí, ja l'estat d'una llibertat enterrada.
Però saps com acabarà.
I això és l'últim frame de la pel·lícula.
I aquí veuràs la Torre Agbar enterrada a la platja amb tot de jabalins corrent.
Abans que parlàvem de llibres, no és un mal argument de pel·lícula, tampoc,
Ara que sempre... El planeta de los jabalines.
A Barcelona.
Aquest és el tema.
És un animal d'èxit.
Sí, molt.
És que el mono és una mica o quiero no puedo, Vol ser persona, però no arriba. Es queda mig. I això no es ven.
I el porc senglar li agrada, però
sí, però és un animal, saps? Que no vol ser
més... No aspira res, no aspira res.
Exacte, no vol abarcar més del que pot.
No té vanitat.
Exacte.
Ara es creuen amb els porcs vietnamites, O sigui que potser...
Sí, el del Joel Joan. Ja li vaig dir jo, que preocupa ser, va estar a Catalunya plena porcs.
Escolta, que li van preguntar per la porca misèria... I ens va donar dos impactes. Un, que era un porc, i dos, que no en sap res, si viu ni si és mort, i no el va veure mai.
Fatal. Els utilitzen. Els muñecos rotos.
Ja li vaig dir que no fos cas que en el sopar final de Porca Misèria, en un aperitiu, s'hagués ventilat el tema.
No facis bromes,
Vés a saber. Josep Corbella, Dani Arbós, gràcies. Fins la propera. Adéu.